Jo obrim un nou espai de, el nostre entorn, aquest espai que ens ha acompanyat doncs, quinzenalment els dilluns, i avui que estem engegant l'última setmana de la temporada, doncs, és l'últim espai d'aquesta temporada que compartim amb l'Anna Viaplana, la nostra experta en qüestions diverses del nostre entorn. Aquest cop, Anna, molt bon dia.
Hola, bon
dia.
Parlem
d'entorn des d'un punt de vista bastant ampli, eh?
Molt.
Perquè avui el protagonista del qual parlarem, diguem-ne que en el nostre entorn, exactament el nostre entorn curtet, no el tenim.
No, exacte. En realitat, més aviat ens en anem molt lluny en el nostre entorn. Anem fins als oceans, anem una mica a l'espai aquàtic i a parlar una mica d'aquesta vida marina en llibertat i en captivitat.
I en captivitat. I precisament hi ha diverses organitzacions que es dediquen a tenir cura o exposar els problemes precisament d'algunes d'aquestes espècies, com per exemple seria la que ens ocupa avui, que es diu SOS Delfines, i que té voluntat d'exposar precisament els problemes dels dofins, però també de les orques en cautivitat. I és precisament de les orques de les quals parlarem precisament avui. Quin animal més majestuós i més bestial, eh?
Sí. Bueno, jo no n'he vist mai una de prop i en llibertat, però cada cop que hi ha algun programa que ens en explica alguna cosa més, doncs a mi m'impressiona bastant. És un animal molt complex, realment, i del que sabem molt poc.
Qui en sap molt i ens ajudarà, a més, a entendre-ho, és la Jennifer Berengueras, que és la coordinadora, precisament, de SOS Delfines, i la tenim a l'altra banda del fil telefònic, i li agraïm molt que tingui la trucada de Ràdio Andorra. Jennifer, molt bon dia.
Hola, bon dia, i gràcies a vosaltres.
Doncs estem encantats de poder parlar. En aquest espai, just abans que entressis en antena, li estava comentant a la nostra col·laboradora, li diem el nostre entorn. Per què? Doncs perquè parlem precisament de les coses que passen en el nostre entorn, les que ens afecten de forma més directa, més indirecta. És un espai, en el fons, de consciència, de sostenibilitat, d'ecologia. Clar, avui, des d'Andorra, parlar d'orques, has d'entendre, Jennifer, que ens queda un palet més lluny, eh?
No tan lluny, eh? No tan lluny com et penses. Vull dir, la costa catalana, que tampoc us queda tan lluny, passen orques per aquí davant, també, cada any.
Clar, només passa, no? I no es queden.
Passen, però bon dia, és molt.
Llegeixo, i hi ha una informació molt interessant en el vostre lloc web, que recomano que aquella gent que es tingui doncs, algun neguit per a aquest aspecte doncs, li doni un cop d'ull, que és sosdelfines.org, www.sosdelfines.org, que hi ha 56 orques en el món a hores d'ara que estan en captivitat.
Sí, i Espanya és el país, juntament amb França i Rússia, el tercer país del món amb més orques en captivitat, després dels Estats Units i de Japó.
I que es troben orques en captivitat no fa tant, des dels anys 60 només.
Sí, des del 64, i hi han hagut des de llavors 215 orques en captivitat, que si totes visquessin el que haurien de viure, que és uns 70 anys màxim els mascles i 90 les femelles, haurien d'estar gairebé totes vives des de llavors. En canvi, hi han mort 160 en captivitat, perquè no són animals que no tenen unes necessitats tan complexes que no s'adapten al captiveri.
Llegeixo una dada colpidora, Jennifer, que els nivells de mortalitat precisament d'aquests animals en captivitat són 2,5 vegades més alts que si estiguessin salvatges a la natura.
Sí, sí. Bueno, com us he mencionat, no? Les orques mascle poden viure fins a 70 anys i les femelles fins a 90, tot i que la mitja d'edat seria entre 30 i 45, però en captivitat poques han passat dels 25 anys, o sigui, poques han passat del que seria la seva adolescència, diguem.
És un animal, ara ho estàvem comentant, no sé si t'ha donat l'oportunitat de sentir-ho, que és impressionant, és majestuós, eh? És una mena de goig de la natura, eh?
Són espectaculars, i a més, bueno, no sé si heu parlat de blackfish o...
Just ho estava explicant l'Anna.
Val, doncs, haureu vist que, no sé si ho heu comentat, que la part del cervell, que és l'equivalent a les relacions socials, la té hiperdesenvolupada, perquè es contempla que orques i també dofins i altres cetacis que viuen en grups molt grans de la natura, que cooperen entre si, que s'ajuden entre si, no contemplen la seva existència com un ésser individual. O sigui, ells existeixen com a part d'un grup. I bueno, els dofinaris, òbviament, estan en grups petits, artificials, d'animals que no són familiars seus, que no s'entenen, i ja només els agrupaments socials artificials ja per ells és un maltracte.
Clar, de tota manera, per la grandària, i lligant-ho amb el que has dit abans, Jennifer i Anna, s'entén, evidentment, que hi hagi aquest grau de mortalitat, perquè extreus un element amb un entorn no només captiu, sinó a més hostil, perquè li falta, precisament, la companyia, l'entorn, no?
Clar, l'entorn, és que li falta tot, tot és artificial. L'aigua, el que mengen, passen de menjar, depèn de quina població d'orques, mengen foques o mengen almenys peixos vius, i passen a menjar peixos morts, acaben deshidratats, els falten vitamines, a l'estrès es torna immunodeprimit, llavors són més propensos a enfermedades i rutinàriament són medicats. És tot un cicle viciós que no acaba mai bé.
És que una mica el programa aquest de Blackfish, que és el que a mi doncs, em va apropar...
L'hauré de recuperar, eh? Perquè, sí. Escolta, m'han parlat molt bé l'Anna. Eh?
Bueno, en aquest sentit, quan vas sentint una mica com expliquen la vida de les orques a fora, en llibertat, fins i tot hi ha moments que et planteges fins on nosaltres, a nivell de relacions, de comunicació, de interaccions socials, estem com a humans per sota del que estan elles en aquest entorn natural. I clar, el que deia la Jennifer es capta a través d'aquest programa de que perceps pues, que això, que el desnaturalitzes, l'aïlles, el poses en un entorn que té un grup però que igual doncs, li has posat el malo de la classe dins del grup. Vull dir que, i les relacions llavors ja no es desenvolupen i clar, arribem a parlar d'aquests peixos com d'aquests són peixos. Com a balenes assassines, vull dir, li posem un sobrenom que fins i tot doncs, això ens els fa com amb respecte, però no
sí,
des del respecte.
Fa posar una etiqueta,
sí,
no?
Des del respecte que hauríem de tenir, realment no ens hi apropem en aquest animal. I clar, quan ara s'apropava doncs, l'època de l'estiu i sents la gent que realment en família es desplaça a entorns per veure espectacles doncs, amb dofins, amb orques, amb... Pues sents una mica que estem recolzant aquest sistema doncs, en el que...
És un cercle viciós,
exacte.
No?
Exacte.
Que dona diners, per tant, anem a buscar-ne més i se'ns moren i anem d'anar a buscar més perquè continuïn donant diners i gira la roda, no, Jennifer?
Clar, és un negoci i, a més, curiosament, juguen amb que a la gent els agrada aquests animals. Juguen amb aquesta atracció que tenim per veure'ls a prop, no? I nosaltres estem convençuts que si tothom sabés el que passa en aquests centres que es venen tant... com a centres familiars i lúdics i que tothom està content. Si realment sapiguessin el que hi ha darrere, no hi anirien. I per això hem creat aquesta coalició, per donar a conèixer aquests problemes i que la gent no sigui enganyada, perquè al final és un engany per aquests negocis. De fet, l'Albert López, que era l'ensinistrador de l'Orca Ulisses, durant anys, quan estava aquí a Barcelona, ell diu que si t'agraden els animals, l'últim lloc on has d'anar és a un dofinari.
Clar. Mira, l'altre dia vam tenir aquí un convidat en un espai que li diem emprenedors, que ens va presentar una idea que es veu que està circulant ara bastant, que són els ISOs. O sigui, que són sous virtuals. I que precisament el que et mostren, en la línia del que estaves dient tu, Jennifer, són els animals, i te'ls mostren, però et mostren imatges virtuals dels animals i que te'ls mostren precisament amb el seu hàbitat, mitjançant tècniques d'enregistrament, evidentment, que requereixen una inversió molt gran, etc, un seguiment molt gran, però realment tu sí que veus allà l'animal on està, i en el cas de les orques seria en ple oceà, no?
Clar, és que a més que no són centres educatius, o sigui, els dofinaris i els zoos, la llei justifica la seva existència com a centres que han de fer conservació, ciència i educació, però en canvi no hi ha res educatiu amb un espectacle, amb música i en camps dels animals... han de fer comportaments totalment impropis de la seva natura. Nosaltres vam analitzar els 11 espectacles amb dofins que hi ha els 11 dofinaris que hi ha a Espanya i amb un cronòmetre vam calcular quant de temps destinaven a dir alguna cosa que podria considerar-se un missatge educatiu o de la necessitat de conservar, etc. I de mitja, només el 4% de l'espectacle deien alguna cosa que pot ser que són mamífers o que això és la seva aleta dorsal, vull dir, coses bàsiques també. I el 96% restant era pur espectacle, res d'educatiu. I aquest tipus de zoos virtuals que es proposen, doncs, seria un lloc on aprendries realment d'aquests animals i del que fan en el seu hàbitat i com es comporten en el seu hàbitat.
Clar, absolutament, en llibertat, que és com realment veus. Esclar, jo, per exemple, de petita, reconeixia que m'agradava molt anar al zoo, no? Però quan et vas fent gran, vas veient... o sigui, pot semblar una roqueria, això que estic dient, no? Però interpretes la mirada dels animals. I tots els animals que hi ha al zoo, o la majoria, fan una mirada trista, pidulant,
sí.
No? I la veritat és que això, quan ets petit no ho veus, però realment quan et fas gran te n'adones.
Bueno, te n'adones si indagues una mica, perquè realment, bueno, gràcies a que documentals com The Cove o Blackfish comencen a sortir a la llum, és un tema que la gent comença a conèixer i que cada cop també la societat està més conscienciada pels animals. però ja es preocupen les indústries, els negocis que fan diners amb els animals, que aquesta informació no arribi a la llum. I també és normal que, inclús com a adults, no ens hagi arribat mai aquesta informació.
A més, hi ha una qüestió. Sovint s'ha intentat justificar alguns tipus d'aquests, com dius tu, dofinaris o espectacles d'aquesta mena, o tenir animals en captivitat perquè precisament estaven en perill i que no podien sobreviure a natura. O sigui, no hi ha mentida més gran en el cas precisament de les orques i dels dofins, no?
Exacte, és que el tema de la conservació, mantenint els animals en captivitat i exhibint-los, i a més fent espectacles i entrenant-los, és que no té justificació per cap lloc. A més, en el cas de les orques hi ha moltíssima endogàmia, que es crien, com que tampoc, també hi ha pocs exemplars, diguem-ne, en captivitat, es crien entre familiars. L'Europarc, per exemple, ha criat la Koana amb el seu propi tiet. I això, òbviament, quant a conservació, és el més aberrant que pots fer.
Clar,
perquè els animals no es poden reintroduir a la natura.
Això de la consanguinitat, que entre humans tenim molt clar que no ha de xutar ni xuta, en el món animal és exactament el mateix, Jennifer.
Clar, la natura no es donaria. No es donaria mai, però en captivitat tant els instintos no poden escollir i també hi ha molta inseminació artificial, està clar.
Mira, precisament ara fa l'últim dels espais ens interrogàvem de per què la Generalitat de Catalunya, mitjançant el programa del seguiment de l'os, havia decidit que la primavera vinent reintroduiria precisament un altre os en el Pirineu i que l'anirien a buscar a Estònia. I precisament l'argument que posava el tècnic amb el qual vam parlar, que era un expert en aquest sentit, era el tema de la consanguinitat.
Clar. O sigui, és que la conservació ben feta no es fa en els os. Es fan projectes com aquest, no? En centres científics. Els os, si mira les webs dels os, no s'amaguen, són centres d'entreteniment. La notícia principal és que hi ha el menú del restaurant aquell dia. No és conservació de veritat. La conservació de veritat està in situ.
Clar. En realitat, una mica ens hem anat excusant per tenir un espectacle prop d'animals que per nosaltres són exòtics. I que doncs això, doncs, ens fan aquests espectacles en els que, a més, doncs, arriben a humanitzar-los, no? L'orca ens saluda, el dofí...
Moure la teta, sí, i s'aixeca, sí, i agafa,
exacte,
el peix i li pots tocar el morro.
Exacte. I amb una mica de consciència, no?, comencem a trencar una mica aquesta mirada cap als animals en captivitat i ens passa això, no?, que com a adults doncs arribem a preguntar-nos què estem fent.
Clar, però jo estic molt d'acord amb tu, Anna, però mirem endavant, Jennifer, com ho arreglem això?
Exacte.
Perquè la roda, com dèiem, gira. O sigui...
Home, si fos per nosaltres, òbviament, mirant cap a una prohibició
legal
d'aquests centres, com ja n'hi ha en certs països, eh? A Xipre, a Eslovènia, a Croàcia, a Suïssa, s'han prohibit els dofinaris. Hi ha Costa Rica, hi ha Xile, hi ha Índia, hi ha Uruguai. O sigui que esperem que aquestes prohibicions s'extenguin a altres països. Demanaríem de manera immediata el fi dels espectacles d'aquests animals, de la cria en captivitat, de les captures, perquè això segueix passant. Sembla que sigui algú del passat, però s'estan capturant animals de l'estat salvatge. Des del 2012 s'han capturat 10 orques i el 2013 només es van capturar 81 belugues, balenes beluga. O sigui que això també s'ha de parar, les captures, de manera immediata. I ja a llarg plaç, amb els animals que ja hi ha en captivitat, el que es proposa tant des d'entitats ONGs com projectes científics, i ja hi ha projectes en marxa, però s'ha de veure si són viables, és tancar cales en el mar, per exemple, certs llocs, òbviament ben estudiats, i tenir allà els animals que ara estan en captivitat, tenir-los allà. Llavors veure si són possibles candidats a reintroduir-se a l'estat salvatge, i en cas que ho siguin, doncs passar per al procés, que és tot un procés molt complex també, d'habituar-los, etcètera, i els que no poden ser-ho, doncs almenys que visquin la resta de la seva vida amb dignitat, amb unes condicions el més semblants a les seves naturals.
M'he fet molt fan, Jennifer, del vostre lloc web. M'he tret diverses dades que són absolutament, com deia, colpidores, perquè aquests animals, que són coneguts com a depredadors cooperants, tenen territoris, o sigui, el seu abast d'actuació abasta milers de quilòmetres quadrats, o milles nàutiques, no?, potser quadrades en aquest cas, seria que poden nedar entre 150 i 160 quilòmetres en un sol dia a unes velocitats de fins a 56 quilòmetres per hora. Clar, tot això en captivitat és absolutament... A veure, no és impossible, perquè una orca podria anar donant voltes a la seva piscina,
però... voltes hauria de donar una orca?
Clar, no,
en un dia,
i tornar-se
salvatge.
I tornar-se a l'Elo, o sigui...
1.400 voltes hauria de donar el seu respecte, en un dia.
I tornar-se boig, a més, perquè...
Òbviament, ja... bueno, s'hi tornen sense haver de donar les voltes.
És el que deia, no?, grans problemes que detecteu vosaltres d'aquest captiveri i de l'espai, perquè diu que se'ls fa viure en instal·lacions que són unes 10.000 vegades menors dels que seria el seu hàbitat natural. Posem-nos a escala humana.
Exacte.
No? Posem-nos a escala humana, o sigui, reduïm el nostre espai 10.000 vegades. Clar, que on estaríem? En una presó? Òbviament, no?
I això només en quant a l'espai, després la profunditat, són animals que submergeixen fins a 70 metres, que només passen el 10% del temps a la superfície.
Clar, i la qualitat de l'aigua...
Tot això, clar, no poden fer. Llavors, acaben bojos, com dius tu, o sigui, acaben mostrant comportaments antinaturals, com són nedar en cercles repetitivament, o flotar letàrgics a la superfície, inclús mosseguen les parets, que també els causa problema perquè mengen la pintura i després els han de fer endoscòpies. Mosseguen els barrots metàl·lics, es froten les cares contra les parets i es fan ferides, òbviament embogeixen, sí, sí.
Clar, són éssers, com estava explicant abans l'Anna, tan intel·ligents en l'escala no evolutiva, amb unes complexes relacions, com deies tu, fins i tot a nivell de llenguatge, no? del que utilitzen, que òbviament per això, pel fet del grau d'intel·ligència que tenen, si és que es pot parlar, tu corregeix-me, Jennifer, si veus que travesso línies que no he de travessar o que utilitzo un llenguatge que no he d'utilitzar, que per això aprenen tant i per això poden fer totes les virgueries que fan quan els hi ensenyen, no? Però clar, entenc que ho deuen fer a contracor, o no?
Que ho deuen fer, perdona?
A contracor. O sigui, ells no tenen ganes d'anar allà a aixecar la poteta...
I... No, òbviament que no, ho fan perquè els entrenen a fer-ho i en la gran majoria de parts a base de menjar, o sigui, si no fan l'actuació no mengen.
O sigui, recompensa, no? Acció, reacció...
I llegia també una entrevista d'una entrenadora que teniu a la vostra pàgina web que deia que un dels entrenaments és la presència, o sigui, un dels factors també és la presència de l'entrenador, que quan l'orca no està responent, l'entrenador se'n va i que de vegades no és tant el fet de no donar-li el menjar com
sinó de que desaparegui
el seu
vincle,
sí,
no?
Exacte.
El buit, sí, sí, totalment. Com que són animals tan socials, com he dit abans, i depenen de les relacions amb altres éssers, doncs en captivitat, sobretot els que han nascut en captivitat, estableixen relacions amb els seus ensinistradors, que no són ni bones ni dolentes, de fet. Hi ha orques que ataquen els seus cuidadors. No sempre és una relació positiva, però és l'única persona amb la que poden establir una relació. I a vegades el càstig pot no ser no donar-li menjar, sinó ignorar-lo. I ja ignorant l'animal durant uns segons ja és un maltractament, perquè veiem lo necessitades que són aquestes espècies o aquests animals de les relacions.
Clar. Escolta, hi ha empreses molt potents, per exemple, com SeaWorld, no?, que treballa en aquest camp.
Sí, molt potents. I inclús aquí a Espanya els propietaris, hi ha empreses que diuen Esprocio i Parques Reunidos, que són propietaris de molts dofinaris i molts zoos, i són empreses que cotitzen en borsa. I aquests animals valen... Una orca pot arribar a vendre 15 milions de dòlars.
Déu-n'hi-do.
I diversos centenars de mils.
Per això s'entén que se l'ha de rendibilitzar, no?
Clar.
Són actius empresarials.
Totalment.
Totalment. Uh-huh. Així vol, les orques estan llistades com un actiu de l'empresa, com una inversió.
Escolta, on trobem més orques en llibertat, Jennifer? A quina part del món?
Doncs, mira, per exemple, n'hi ha a Vancouver, a Canadà. A Canadà trobaríem moltes que migren cap a baix, passen tota la costa fins al sud, no? A Argentina també se'n troben, uh-huh. I a Rússia, que és principalment d'on es capturen, i a Islàndia. Islàndia és, per exemple, l'orca Ulisses va ser capturada a Islàndia l'any 1980.
Uh-huh. I aquestes que dius que passen per les nostres costes, què són? Aquestes que fan trànsit cap a migracions, vull dir?
Clar, passen en migració, aquestes i moltíssimes altres espècies de cetacis.
Doncs hem après moltíssim, de veritat, Jennifer, ens ha agradat molt. Recomano, i hem compartit ja en el Facebook i en el Twitter del programa, el vostre lloc web, sosdelfines.org, i fins i tot també hem compartit la vostra pàgina de Facebook perquè tota aquella gent que tingui ganes doncs, accedeixi a una informació que us he de felicitar perquè la oferiu d'una forma molt entenedora, molt fàcil, no cal ser cap tipus d'expert, per entendre tot el complet, la completa mostra precisament d'informació que des de SOS Delfines esteu fent. De veritat, Jennifer, us felicitem.
Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Nacional d'Andorra. Jennifer, una abraçada i merci.
Una abraçada, merci a vosaltres.
SOS Delfines, com dèiem, la protagonista avui, aquesta entitat, que, com dèiem, vostès poden consultar qualsevol informació en aquest ampli lloc web. Doncs n'hem après molt.
Jo crec que sí, i està bé perquè això és una època en la que jo crec que
sí.
fem moltes visites, i a més ens crida molt l'atenció, i el fet també d'aquestes excursions, de vegades hi ha excursions doncs, segons quins viatges que et porten a veure delfins, i veus sí. dofins, i veus allò, doncs, 30 vaixells al voltant, d'un... que cal saber-ne, però també amb aquesta...
Però com a mínim que tinguem sí. consciència del que passa, no? Exacte. I què passa quan s'activa. Per exemple, això que ha dit, no? Que si a Wall els tenen doncs, contemplats en un balanç comptable com actius. Exacte. I que 15 milions de dòlars, evidentment, cal rendibilitzar-los. No?
Sí, sí, sí.
Doncs hem gaudit molt avui amb la Jennifer Berengueras, la coordinadora de SOS Delfines, i com no, durant tota la temporada de la Navia Plana. T'esperarem al setembre, et sembla bé o no?
Em sembla perfecte.
Doncs ens posarem a la porta, esperant que arribi el dia del nostre entorn una altra vegada. Que passis molt bon estiu.
Igualment.
I que no et trobis cap element estrany per on hagis d'anar, d'acord?
D'acord.
Merci.
A tu.